Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola, bon dia a tothom. Continuem el nostre viatge. Avui els vents ens han dut cap a antics ports medievals i un cop a terra ens desplacem tots junts cap al Priorat. Estan amb nosaltres els col·laboradors del programa, Pere Audí i Toni Orensans. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I el presentem, Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí. Comptem avui amb la col·laboració del tècnic Jordi Borja. Comencem, doncs, a navegar.
L'informatiu. Comencem avui el nostre informatiu amb una activitat que es realitzarà a Falset. A motiu de la dona del dia, de la dona treballadora, l'associació Nos Jubilem la Memòria i Amical de Ravensbrück organitza a Falset, amb la col·laboració de l'Ajuntament, una jornada amb el nom Dia de la Dona, Memòria i Lluita. L'acte es farà el dissabte, dia 10 de març, a les 18 hores i al Teatre de l'Artesana. Podrem escoltar els que es dirà Neus Català, naturalment, la catalana de l'any, sobre els seus records i assistir a la presentació que Elisenda Belenguer farà del llibre que sobre la Neus ha escrit. També després, l'Àngela Jackson, presidenta de Nos Jubilem la Memòria, farà una xerrada il·lustrada sobre imatges de la dona durant la Guerra Civil. Després es passarà l'interessant documental sobre els refugis de la Guerra Civil a Barcelona, Ramon Perera, l'home que va salvar Barcelona. Queda encara per confirmar la participació de la cantant Marina Rossell.
Ha sortit el segon número de la revista del Centre d'Estudis del Priorat, Lo Violí. Aquest número vol ser un homenatge al gran escultor de Marçà, Marcel·lí Giné Folch, conegut pel nom artístic de Marçà Giné, i sobre el que Xavier García, periodista i escriptor, ha preparat un sentit i interessant article sobre la seva vida i obra. També podem llegir, entre d'altres, un article sobre el Santuari de la Mare de Déu de Loreto d'Ulldemolins, un altre sobre un curiós i alternatiu projecte ferroviari al Priorat, l'any 1881, i articles sobre història escrits per Pere Audí i Juan Roberto Cepeda.
I continuem al Priorat. El Parc Natural de la Serra de Montsant i Carrutxa organitza l'1, 2 i 3 de març a Reus i a l'Arxiu Històric Municipal les jornades Montsant, Patrimoni Cultural i Medi Natural. Si anem, podrem escoltar una conferència sobre el Montsant, espai de memòria, assistir a debats, a la presentació de recerca sobre el patrimoni cultural i veure l'exposició sobre les ermites del Montsant.
Al Centre Marcel·lí Domingo de la Sénia i fins al 18 de març estarà oberta l'exposició 700 anys després, Els cavallers del temple o la vigència d'un mite. Ens transportarà a l'Orde del Temple, el més important orde militar medieval, creat l'any 1118 i que durant dos segles va deixar testimonis arquitectònics i artístics als països mediterranis. Aquells monjos guerrers van crear un univers elitista i clos que va conviure durant l'època de les croades amb els poders terrenals dels reis i els successius papats. Incòmodes per als dos poders, van acabar sent acusats d'heretgia i cremats a la foguera.
I ara una novetat editorial, però en format CD. És un recull de les ponències que es van presentar en el marc de la 6a jornada d'etnologia de les Terres de l'Ebre, La dona a la societat ebrenca. Podrem escoltar conferències per a tots els gustos. Veieu uns exemples. La revolució silenciosa de les dones al segle XX a Europa, identitat femenina i indumentària a les Terres de l'Ebre, aigua a genolls, el treball de les dones a la terra de l'arròs, mestre i dona al Montsià en temps del franquisme i moltes més. Si algú està interessat, truqueu a l'Institut Ramon Muntaner i us informaran sobre com podreu adquirir-lo. 977-401-757. 977-401-757.
La Torre de Guaita.
Ens acompanya en la nostra Torre de Guaita, Montserrat Flores, que ens guiarà avui en la descoberta del que eren i van significar les mines medievals del Priorat per a la població i l'economia de l'època. Montserrat Flores, llicenciada en Història, és la directora de l'Arxiu Municipal de Cambrils. En aquests moments és, a més, responsable de l'exposició sobre l'Hospital de Sang de Cambrils i membre de Carrutxa. La seva tesina predoctoral la va fer sobre les mines medievals i que ara en parlarem. Montserrat, bon dia.
Bon dia.
Per tradició oral es coneix força l'activitat minera a Bellmunt i al Molà en el darrer segle, perquè molta gent de la zona hi ha treballat o hi van treballar els seus pares i avis. Des de quan hi va haver activitat minera a la zona?
Bé, l'activitat minera a la zona al voltant de Falset i per les poblacions immediates és molt antiga. De fet, hi ha testimonis que en època prehistòrica ja s'han trobat eines que fan sospitar el treball de l'extracció i el treball de minerals. Però potser de les èpoques en alguns períodes hi va haver més intensitat de les explotacions que en d'altres, i els segles XIV i XV és un d'aquests períodes de gran intensitat d'explotacions. L'altre segurament seria a partir del segle XVIII i després doncs, ja en el segle XIX i fins a les explotacions que van continuar obertes fins a 1970 aproximadament en què van tancar.
I quins minerals s'explotaven a les etapes anteriors, a la medieval i moderna?
Si en època molt més recent el mineral que coneixem, que s'explota, és el plom, sobretot, en època medieval potser ens xoca trobar-nos que l'explotació principal és la plata. El mineral que s'extreu principalment és la plata, també s'extreu plom, també s'extreu un derivat secundari que és l'alcofoll, però el que té més importància econòmica, sens dubte, és la plata. D'aquí a de les mines de la zona de Falset, Bellmunt, que en aquest moment forma part del terme de Falset, no s'independitza fins molt més endavant, i immediates, també en altres zones de la comarca, i altres una mica més allunyades, com poden ser l'Albiol, que ja és la comarca veïna, és el Baix Camp, però que també entén dintre de tot aquest sistema, en van sortir grans quantitats de plata en el segle XIV i en el segle XV.
I en quins pobles hi havia més significatius, no? Totes aquestes explotacions?
La documentació ens parla de Falset. Quan la documentació ens diu Falset, hem d'entendre Falset i Bellmunt, perquè doncs, els rastres, l'arqueologia ens parla que hi ha crossos, hi ha explotacions en tots dos termes actuals. Per aquell moment la documentació parla bàsicament de Falset. Després també hi ha algunes mines al Molà, a Marçà, i en algun altre poble de per la vora, però en aquest cas ja es tracta de mines de coure, no de mines de plata, si més no pel que ens diu la documentació. Clar, per entendre això hem de saber d'on t'ho hem tret, això, no? Com ho podem saber, això, quina és la font. En aquest cas la font és la documentació generada pel comtat de Prades, i la comptabilitat de la plata que entrava en el comtat. Llavors allí van figurant els llocs de procedència de cada un dels crossos, de cada una de les extraccions, i els pobles que apareixen esmentats són aquests. Però es considera que tots els llocs on s'estaria en plata, la que es treu del que apareix com a Falset, és a dir, aquest pac Falset Bellmunt, és la que té més qualitat de totes.
I com s'organitzava l'explotació? Perquè, diguéssim, a l'edat mitja d'empreses, tal com ho concebim avui dia, no n'hi havia. És a dir, qui en treia en benefici? Hi havia treballadors? Una mica com funcionava això?
A veure, l'origen d'aquest moment hi hagi tota aquesta gran explotació, en el segle XIV-XV, té molt a veure amb això que dius tu, no? De qui ho organitza, com s'organitza, bàsicament, qui ho organitza. Aquesta gran explotació en aquest moment sorgeix del poder del comte. Hem d'entendre que en aquest moment, al segle XIV, ha canviat l'estructura de la senyorial del nostre territori. I això no és només qui mana o qui viu al castell, qui és el senyor que té la titularitat, sinó això incideix en la vida de la gent, no? En com s'organitza. En aquest moment, a mitjan segle XIV, s'ha creat el que coneixem com a Comtat de Prades i Baronia d'Entença, que és la suma d'antics territoris, que en aquest moment s'han aplegat amb aquesta figura, que és una senyoria molt potent, davant del qual hi ha un senyor que té molt d'interès en treure profit a que funcioni econòmicament, que ja s'explotin els recursos del territori, perquè evidentment ella treu molt de profit d'això. Llavors, l'explotació de les mines és un privilegi que el comte es reserva. El comte, que té la seu del seu poder, és aquí a Falset, és al castell que ja existeix anteriorment, però que ell fa reformar i que es converteix en el centre neuràlgic de la senyoria. Des d'allí es controla tot aquest sistema d'explotació de les mines, sobretot el de la plata. Per què sobretot el de la plata? Perquè la plata els interessa molt. Perquè en el nostre país de minerals preciosos no n'hi ha, n'hi ha molt poquets. Llavors, el fet de saber que aquí hi havia uns filons fa que el tinguin molt d'interès en explotar tot el que hi ha. Llavors el comte promulga una sèrie d'ordenances, de normes que s'han de seguir a l'hora d'explotar aquest mineral. És la resposta a aquesta pregunta, no? Com s'organitza això? Doncs de dalt cap baix, el compte cap als que ho porten. I llavors, això com funciona? Com que interessa que s'exploti al màxim, es deixa llibertat perquè qualsevol persona que vulgui anar al que se'n diu a cercar la mena, a buscar, pugui lliurement circular pel terme i començar a fer prospeccions, és a dir, forats, bàsicament, i buscar a veure on hi pot haver l'inici d'un filó per seguir. Aleshores, fins aquí el problema, no s'ha de demanar permís prèviament. El que passa que en el moment en què algú localitza un lloc en el qual hi ha plata per extreure, a partir d'aquell moment té uns dies per denunciar-ho, que es diu, per anar a avisar els administradors del compte, que el compte en persona no se n'ocupa d'aquestes coses, té uns funcionaris, uns treballadors, no? Un encarregat de les mines, uns escrivents, llavors se li ha d'anar a notificar, ep, hem trobat un filó. Llavors, a partir d'allí, aquella persona el pot explotar. Què vol dir? Pot anar traient tota la...
Hem trobat un filó, ni que sigui en una propietat teva.
Sí, cap problema. No hi ha problema amb això. És una pregunta molt interessant, sobretot pels pagesos de l'època, que aquest assumpte els afectava molt. Clar, aviam, a la terra no, hi ha terra que no està conreada, hi ha terra que és, doncs, està erma, però n'hi ha que sí, hi ha vinyes, hi ha fruiters, hi ha trossos, la terra es treballa, l'agricultura existeix, la major part ho és, no? Llavors, què passa aquí? Hi ha unes ordinacions del compte que també preveuen això. Què pot passar? Doncs si tu entres a la terra d'un pagès i li fas un forat i trobes un filó, trobes plata, tu la pots explotar sense cap problema. Oh, i al pagès què li passa? Doncs al pagès l'has d'indemnitzar, però l'has d'indemnitzar amb el valor de la fusta dels arbres. Que clar, l'arbre no val el que val la seva fusta, l'arbre val molt més, perquè l'arbre dona uns fruits i per tant dona molts més, això és una valoració molt a la baixa. Clar. Això ens està parlant de la importància que donaven i la prioritat que donaven en aquest cas a l'explotació minera, per tant els pagesos no tenien gaire bé. No?
És a dir, hi podria haver una ocupació sí. de finca, és a dir, de la teva propietat, en benefici sí. de sí, la sí. plata i del compte.
Sí. El compte dona permís als ocupes, podríem dir, parlar de crucers ocupes, que entrin als terrenys dels altres a fer... Primer de fer els forats, abans de saber-ho, si n'hi ha o no n'hi ha, i després de continuar l'explotació.
I quin contracte econòmic feien? O quines...
Llavors, quan havien localitzat aquest assumpte que s'anomena cross en la localització en el llenguatge de l'època, i començaven a excavar, a partir d'aquell moment el miner, el cruser, la persona que ho havia localitzat, el miner havia d'anar a denunciar-ho al compte, el compte l'anotava. Hi havia un registre dels crossos que s'han localitzat. I a partir d'aquell moment... No era un contracte econòmic, era un percentatge. Anaven a parts. L'objectiu que tenia això era impulsar que la gent busqués com més mina millor. Perquè com que anaven a parts, com més se'n trobava, més hi guanyava un i més hi guanyava l'altre. Llavors, el miner cada dia, quan arribava el vespre, havia d'anar a portar la mina que trobava a la casa de les menes, que se'n diu. És a dir, el comte té una habitació, un espai, que se suposa... suposem que està dins del mateix castell de Falset, seria molt a prop del lloc on avui està instal·lat l'arxiu comarcal, i en aquest espai el miner ha d'anar a portar-li la plata que ha trobat. Aquesta plata es guarda allí, no la guarda allà a casa seva. Es guarda allí, cadascú té un calaixet, hi ha un armari tipus guixeta, com aquelles guixetes que hi ha en un poliesportiu, per dir alguna cosa, cadascú té el seu armariet, i en cada un dels armaris se guarda la mena que ha trobat, la plata que ha trobat un miner. Al cap del temps el que fan és partir-la, una part per un i una altra part per l'altra. El que passa és que la part que es queda el miner no se l'endú ell cap a casa físicament, no s'endú trossos de plata cap a casa, sinó que aquella part el compte li compra. El compte li interessa tenir la plata com a material. Llavors, li compra a preu de mercat. Una part se la queda al compte perquè sí, perquè el compte és el senyor, i perquè li ha donat permís per fer l'explotació, i l'altra se la queda comprant-li prèviament. L'objectiu és quedar-se-la ella al màxim possible.
I com la comercialitzava després?
Això és el que no sabem.
No sé si.
No hem trobat la documentació que registri les sortides de plata del comtat. És de suposar que anava a Barcelona per fer-ne moneda, que és l'objectiu principal de la plata sempre.
Ah. Escolta, Montse, i físicament com eren els crossos? Eren forats a cel obert? Eren galeries subterrànies?
Pel que sabem, pel que hem pogut anar trobant a la documentació, ens hem d'oblidar de la imatge que tenim nosaltres de les mines que hem vist funcionar fins a l'actualitat, és a dir, de les mines del segle XIX i del segle XX. No són aquestes grans mines amb moltíssimes plantes i quilòmetres de llargada, no té res a veure amb això. Segurament són forats més petits, petits no sabem com vol dir, però excavacions no gaire grosses, no perquè no tinguessin els mitjans per excavar-les, que de fet tampoc no els tenien, perquè clar, no existeix no s'utilitza la pólvora en aquest moment, per tant, no es poden fer explosions per tal de trencar o de partir la roca. S'ha de fer a pic i pala, pràcticament. i per tant això és complicat. Però això encara ho podien anar salvant. El problema que tenien és l'aigua. No podien fer excavacions molt profundes perquè de seguida se'ls omplien d'aigua. Ja. Llavors, tenien sistemes de drenatge, de vegades feien ovellons, és a dir, conductes per treure l'aigua, però això només ho podien fer en alguns casos, era una mica complicat. Llavors, quan ens imaginem com era el paisatge de Falset, de Bellmunt, sobretot els llocs on més, hi ha més densitat, ens podem imaginar tipus formatge gruyère, d'alguna manera, no? És a dir, un paisatge amb moltes petites explotacions, no poques i grans, sinó petites i molt properes unes a les altres, entre les que començaven i no portaven el lloc, i les que sí que començaven, però no, tampoc no aprofundien gaire. Mm-hmm. Sabem que tenien, en alguns casos, com una mena d'entrada, una mica més àmplia, on acumulaven el material, i després podien fer una mica de baixada, en vertical o bé en diagonal, amb excavades a la mateixa roca, una mena d'escales, i a partir d'allí també pujaven i baixaven amb cordes.
Se n'ha localitzat algun? I s'ha estudiat o no?
A veure, d'explotacions en el terreny n'hi han. El problema és datar-les. És molt difícil, yep. Són molt difícils de datar. De vegades podem pensar que alguna de les que hi ha en el terreny corresponen amb algunes de les que trobem en època medieval. Però tenim dos problemes. Una, l'arqueologia minera s'autodestrueix. Quan tu construeixes una casa i en acabat construeixes al damunt, els fonaments sempre queden a baix. Mm-hmm. Però quan fas una excavació i en acabat continues aprofundint, tu et carregues, tu mateix destrueixes, i per tant és molt difícil de poder datar, no hi ha restes materials per datar-la. L'altre problema que tenim és que els documents no ens ajuden amb això, perquè els documents del segle XIV donen noms, és el cros del Constantí, és a dir, donen sempre noms de persones que avui en dia no tenen per què vetre, o sigui que després no van tenir per què quedar-se aquí, i noms que no tenen per què correspondre a famílies que existeixen en l'actualitat, ni molt menys.
Yeah. Quan parlem de molts, podem aproximar-nos a un número, és a dir, realment hi havia tanta plata... O estem parlant d'una quantitat de plata mínimament, o sigui, testimonial, pel que sabem?
Sembla que n'hi havia molta de plata, realment. El que passa que també sembla que se la van acabar bastant aviat. Potser en 100 anys van acabar explotant-la tota. I la van acabar. Però les quantitats eren importants. Sí, sí. N'hi havia, realment. És una... Segurament no hi ha en tot Catalunya cap altre lloc en què hi hagi un jaciment tan gran de plata com la que hi havia aquí. Segurament. De totes maneres, el camp de la mineria en època antiga està molt poc treballat. No sé si s'han fet estudis, però no masses, i per tant tot és molt relatiu, no? Però pel que sembla la quantitat era realment, realment important.
I d'on venien els miners o crossers?
Hem de pensar que hi havia gent del terreny, del territori que s'hi dedicaven, que van començar a veure que això era rendible, això era guany immediat, no? I que s'hi van dedicar, però també va venir molta gent de fora. Això és el que passa sempre quan s'inicia una explotació gran amb un ofici que no existia, amb una feina que no existia, amb un font de riquesa que no existia, doncs que ve gent de fora. I de fet això, el Priorat ha passat moltes vegades a la història, de com engegar una explotació minera, per exemple, doncs les últimes mines també van portar molta gent de fora aquí, no? Doncs el segle XIV sembla que va passar el mateix. Gent que venien d'altres pobles, i el cas més extraordinari doncs són els miners que van venir de l'altra banda de la mar. No? En aquest cas, els que van venir de Sardenya. Tenim documentats uns quants miners sards. Aquí a Falset, que arriben en diferents onades. Per què de Sardenya i no d'una altra illa de la Mediterrània o d'un altre lloc? Té una certa lògica. Sardenya és una illa en què també hi ha grans explotacions mineres i, a més, de plata. I, a més, en aquell moment, Sardenya estava governada de casualitat pel mateix comte, la mateixa persona que era el comte de Prades en aquest moment. No és que el senyor de Falset fos senyor de Sardenya, també, no hem de confondre això. Però el comte de Prades en aquell moment, que era l'infant Pere, que era el fill del rei Jaume II, en aquell moment ell era el tutor, d'alguna manera, del seu nebot, que és un personatge molt conegut, que és el rei Pere el Cerimoniós. I doncs, Sardenya pertany a la corona d'Aragó en aquell moment, i l'infant Pere està fent de tutor del seu nebot i de regent, governador, podríem dir, de l'illa de Sardenya. Llavors, coneix perfectament el que està passant allà, coneix els mestres que hi ha allí, els experts, i els fa venir aquí. Sembla que per ensenyar, per portar unes tècniques més de qualitat o per ensenyar a la gent.
I aquests sards els té allotjats a algun lloc o campen per lliure?
D'aquests sards en sabem alguna cosa, que els porten a Barcelona, que els hi paguen l'allotjament a Barcelona, i sabem que viuen aquí a Falset. I, per exemple, sabem que ell els paga uns diners, cosa que hem dit que no, els miners no cobraven, els miners vivien dels guanys del seu ofici, però no cobraven un salari. En canvi, alguns d'aquests sars sí que cobren de l'infant, del comte de Prades. Ens pensem que el comte doncs, els hi demana que faci feines com més de gestió d'administració. No sabem on vivien, però sabem que estaven aquí. El que tampoc no sabem és què va passar després, perquè els seus noms no... són estranys en l'onomàstica local, en els noms locals, i després tampoc no tenen cap mena de continuïtat. Però alguns d'ells van acabar ocupant càrrecs importants a l'administració del comte. Van acabar sent persones de confiança del comte.
I el nucli de tot aquest sistema d'administració, on estava?
A la Casa de les Mines, que segurament estava a dalt del castell de Falset, segurament. I l'altre element que també hi ha relacionat amb el comte és el lloc on la plata es fon. Perquè doncs, hem dit que la plata es porta al castell, en què se la reparteixen, però en què s'ha doncs, de fer el procés pertinent per poder-la treballar. No? I aquesta foneria, no sabem ben bé on era, havia d'estar a prop d'algun curs d'aigua, d'alguna font d'aigua, perquè era, doncs, es necessita pel procés tècnic de treball de la plata, i pensem que podria estar també a prop del castell. Això encara és una cosa molt més dubtosa, però és possible que sota del castell, entre el castell i la font, que hi ha just a sota del castell, podria estar per allà, és una de les possibles ubicacions.
Escolta, has parlat de noms de mines medievals. Els noms d'aquestes mines figuren en algun lloc, estan registrats, noms simplement per una curiositat merament local, no? És a dir, coincideixen amb noms de partides o...
Aquest és el problema, que no coincideixen amb els noms actuals, si més no les que hem pogut mirar, no? De noms de mines, aviam. Noms de miners, per exemple, Guillem Sabia, Domingo Benrell, per exemple, Jaume Esteve, Ramon Codines, Ramon Ferrer. Això pel que fa a noms de persones, no? I noms de les mines, és que les mines apareixen anomenades. Alguna sí que té un nom de lloc, diguem-ne, tipus el Cros de l'Esparver, el Cros de l'Asa, però altres simplement fan referència als seus propietaris. La Cros de la Coma d'en Vidal Caçador, el Cros de la Molada, el Cros de la Terra d'en Marçà, el Cros de la Coma d'en Giner, el Cros de, clar, Cros de Bellver, Cros de Berenguer Gallart, Cros de Domingo Ferriol. Qui era aquest Domingo Ferriol? On tenia ell el Cros? Això és molt difícil de poder saber. Ens manca el registre, això no s'ha localitzat, el registre dels crossos. En el moment en què els assenten i diuen on està. És una documentació que no hem trobat.
Molt bé, Montserrat, continuaríem molta estona, però s'ha acabat el temps. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si un altre dia podem continuar parlant. Ara, per a saber més sobre el tema, podem consultar, en primer lloc, dos articles de Montserrat Flores publicats al Cros Ric de Bellmunt els anys 2003 i 2004, Les mines de Bellmunt al segle XIV i també Els arts de les mines de Falset del segle XIV. Es pot baixar, si us interessa, us pot baixar de la Biblioteca Digital de Carrutxa, www.carrutxa.org, biblioteca, després es tria recerca temàtica i punxeu després damunt de mineria. També podem consultar el llibre de Ezequiel Gor, Història de Falset, però amb aquells apartats de la història medieval i moderna que inclou capítols específicament destinat a les mines. A la revista Mineralogistes de Catalunya també podem trobar l'article del geòleg Joan Abella i Creus, L'argent a la mina de Balcoll de Falset, passat i present d'un jaciment històric. I aviat, esteu atents, sortirà i podrem llegir un opuscle sobre el passat de les mines que estan preparant a Carrutxa. No tenen encara l'edició, però estan ja en marxa.
I ara, sal i pebre de la petita història. Avui, el Toni Orensans ens parla de terratrèmols.
Historietes de la història. És la nit del 3 d'octubre de l'any 1845. Són les 10 de la nit aproximadament. El vigilant del castell de Falset sent de cop el que li sembla una canonada fortíssima. Dura uns quants segons. Surt al pati del castell a veure què passa. Tot Falset ho ha sentit i s'ha quedat completament paralitzat a taula mentre sopava. Però no ha estat una canonada, ha estat un terratrèmol i n'hi haurà més els dies següents. El de la tardor del 1845 ha estat el terratrèmol més fort que es coneix de la història de Falset i molt possiblement de tot el sud de Catalunya. Hi va haver tremolors durant 3 dies i a Falset, el 5 d'octubre, el terratrèmol es va deixar sentir 5 vegades. Falset va tenir sort. A Tivissa no en van tenir tanta. Una de les sotragades van sorrar cases i corrals i els tivissencs, espantats, van sortir corrent cap al camp. Tenim notícies de l'època recollides per Josep Iglésies. L'estudiós diu així: mentre a Bellmunt, Gratallops i el Lloar, la gent sortia esverada de les cases, a les mines de Bellmunt, a 300 metres de profunditat, els minaires no van notar absolutament res. L'epicentre en aquell 1845 es va situar al sud de la Serra del Montsant, entre els pobles del Lloar, Bellmunt i Gratallops, segons les conclusions de l'època. I atenció, perquè el mateix epicentre, entre Lloar, Bellmunt i Gratallops, es va tornar a repetir en dos terratrèmols més, l'any 1883 i el 1917. El del 1883 va ser un terratrèmol lleu, amb una dimensió inferior als 40 quilòmetres, molt poca cosa. Però el del 1917 ja va ser més fort, encara que sense conseqüències. Va tenir lloc el 26 de gener del 1917 i es va notar fins i tot als observatoris Fabra de Barcelona i l'Observatori de l'Ebre, a Tortosa. L'hora, les 6 de la tarda i 6 minuts. Intensitat, grau 5 de l'escala Mercalli. La Real Acadèmia de Ciències i Arts en va publicar fins i tot un informe on consten els observadors i informants que hi havia a cada poble i què van dir exactament. A Falset, els informadors eren dos, Justo Hostaler, l'oficial de telègrafs, i una tal Modesta Riofrío, que era maestra nacional, la gent de lletra del poble. Modesta Riofrío, molt escuetament, informava que el soroll percebut era semejante al que produciria una viga al ser col·locada en su asiento, i res més. L'observador de Bellmunt, que era el metge, descrivia la situació de la següent manera: fuerte ruido como si se hubiese derrocado algún paredón. El ruido fue simultáneo con la oscilación del suelo. La duración del movimiento fue de 25 a 30 segundos. I poca cosa hi ha més a dir. Afortunadament, en aquest país, els terratrèmols no passen de ser una anècdota i de vegades ni tan sols això.
Molt bé, Toni. Moltes gràcies. I passem ara al següent espai del nostre programa, que és l'espai d'entitats. En tot trajecte trobem experts pilots i mariners esforçats. Les nostres entitats ens acompanyen. Avui parlarem de l'entitat Les Mines de Bellmunt del Priorat i tenim entre nosaltres la Gemma Barceló, que és la coordinadora d'aquest museu. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
En primer lloc, ens podries dir on es troba exactament ubicat el Museu de les Mines?
Sí, a veure, el museu està ubicat a l'antiga mina Eugènia, a les instal·lacions exteriors i podríem també dir dins a la mateixa mina, doncs perquè el museu permet entrar i fer la visita a la mina mateix. Això està a uns 400 metres del poble de Bellmunt, a l'antiga carretera de les Mines que comunica amb els pobles del Molà, el Lloà i el Masroig.
Molt bé. Sabem que aquest museu pretén ser un centre d'interpretació de la mineria del plom a la comarca del Priorat. Ens ho pots explicar amb més detall?
Bueno, una mica el que es pretenia era, la mina Eugènia va ser la més important del que es coneixia com la conca minera del Priorat, que la conca minera va agafar uns 8 quilòmetres des del terme municipal de Falset, passant per Bellmunt, fins al Molà. Llavors, la mina Eugènia, a l'època, diguem, industrial, segle XX, parlem, va ser la mina més gran i de la que es va treure més rendiment. El fet que estigués tan a prop del nucli de població de Bellmunt doncs, va permetre doncs, ubicar el museu allà i així doncs, també ser una mica continuar sent el centre d'aquesta explotació.
Un centre d'interpretació per a aquells que no sàpiguen exactament què vol dir, què vol dir exactament? Com li explicaries a una persona que no ho sabés?
Bé, clar, el fet és que estem al mateix lloc on hi va haver l'activitat que s'està explicant, no? No s'agafa un edifici del poble, s'explica el que era la mineria, sinó que s'agafen les instal·lacions de l'antiga fàbrica, doncs hi havia una foneria, hi havia diferents tallers, i allà mateix s'està explicant l'espai i l'activitat. Ah, i com va. Us deia abans, doncs també poder entrar dins a la mateixa mina.
I llavors l'entitat, així globalment, quins són els objectius prioritaris?
Bueno, els objectius van ser, sobretot al començament, conservar aquests espais, aquestes instal·lacions que es trobaven molt en ruïnes, i part d'elles encara s'hi troben ara avui dia. El visitant que ve, doncs, pot veure una part d'edificacions consolidades, restaurades, i una altra part, doncs, encara en ruïnes, i esperem que alguna part n'hi quedi, també perquè quedi el testimoni de després de quan se va tancar la mina, com va quedar tot això. Va ser, doncs, això, la consolidació d'alguns d'aquests espais, poder obrir de nou al públic amb un nou ús cultural, bàsicament, bueno, turístic també, agafem una mica totes les, aquest tipus de públic, i doncs, difondre l'activitat que aquí va haver, perquè pensem que no és només un centre d'interpretació de la mineria a la comarca del Priorat, sí que estem explicant el que es va fer aquí, que va ser molt important en certes èpoques de la història, com hem pogut ja observar, però doncs, també a nivell de Catalunya va ser la conca minera de plom més important que hi va haver.
Llavors, al museu, quines són les diferents seccions de què disposeu?
Ja. Bueno, dins dels nostres recursos, que són bastant limitats, sobretot en quant a personal, doncs tenim, bueno, diguem, el que seria la secció de conservació i restauració, no només dels edificis que ara us he explicat, sinó d'objectes de la col·lecció. Hi hauria la part de documentació, que es va fent poquet a poquet també tot el que podem en quant a arxiu. La part pedagògica, bueno, de difusió en general, però dins de la difusió la part pedagògica és la que més important ara estem treballant.
I teniu algun projecte nou engegat ara en aquests moments?
Bé, el museu se va obrir, es va inaugurar l'any 2001. L'espai no s'ha acabat encara de restaurar avui. Avui dia el museu no està acabat. I això, doncs, bueno, una mica també ens va bé perquè estem en un museu viu, no? Veiem les necessitats i també, doncs, el públic va augmentant cada any i el museu està creixent. El projecte encara és la consolidació de més espais i poder canviar i fer una museografia que seria molt més general del que tenim ara, que és una petita exposició en una sola sala.
Molt bé. I disposeu d'arxiu, de fons bibliogràfic i es pot consultar?
Bé, o alguna cosa hi ha. De moment, per consultar no està preparat. Qui ve i amb bona voluntat ho vol consultar, si no us hi deixem, aquí tenim algun amic, però bueno, no està preparat pel públic. El que estem fent és intentar catalogar tota aquesta documentació que ens està arribant encara avui dia, perquè bona part estava a l'arxiu de l'Ajuntament, però també molta cosa ha sortit de les cases i ens l'han fet arribar, llavors l'estat d'alguna és bastant lamentable. En principi també el mateix catalogar s'està intentant estudiar tota aquesta documentació, perquè és el que ens està donant, bueno, doncs la idea del que va ser tot això, no? Bueno, jo crec que és la part que portem més endarrerida, però anem fent, doncs, amb ajuda i temps.
I teniu alguna publicació periòdica?
Pròpia del museu, no. Com deia, abans heu anomenat a l'apartat de les publicacions, hi ha el Crossric, que fa referència al nom d'una mina medieval que està al terme de Bellmunt. És una publicació de l'Ajuntament i estem relacionats molt directament. I llavors, també com a museu que som, que pertanyem a la xarxa dels museus de la ciència i la tècnica de Catalunya, doncs sortim a la seva publicació trimestral.
I deia que teníeu uns objectius pedagògics, no? Disposeu d'alguna secció específica dirigida a les escoles amb les quals entreu en relació?
Sí, podríem dir, doncs, que una mica l'apartat aquest de pedagògic és el que estem treballant molt a fons, perquè ens estan responent molt bé els grups escolars que ens venen a visitar, i llavors, bueno, hem diferenciat molt bé el que són les visites públic general amb les visites escolars, les adequem a diferents nivells educatius, i bueno, els estem intentant fidelitzar i els tractem quasi de forma personalitzada perquè ens estiguin venint, doncs, cada any a veure, no?
Molt bé. I quin tipus de lligam o interacció teniu amb el territori comarcal?
Bueno, una mica a nivell turístic seria a través de l'oficina de turisme, que ens té a tots una mica en contacte, i també a través de Carrutxa, doncs, perquè són l'entitat que a nivell de territori se mou, no?, amb l'estudi i la difusió de... I amb nosaltres també ja estan vinculats.
I us dediqueu també a tasques de recerca o investigació?
També fem alguna cosa, però bueno, com l'apartat de documentació, doncs, va una mica a remolc d'això, no? Estem primer estudiant la nostra documentació i després, doncs, bueno, sí, sempre estàs comparant i visitant altres llocs, no?, que van poder ser, doncs, llocs miners similars i ajuden a comprendre tot el procés.
Molt bé. Bé, doncs ja per últim ens podries dir una mica quins horaris d'atenció al públic teniu, com es pot contactar amb la vostra entitat, telèfon, correu electrònic, si teniu pàgina web també.
La nostra adreça electrònica és minesbellmunt@yahoo.es. La web de moment no la tenim, estem treballant amb ella, aviat estarà feta. Ens podeu trobar a la pàgina web del Consell Comarcal, al prioratdeltanet.org, també a la www.nactec.com, que és el Museu de la Ciència Tècnica de Catalunya. I el telèfon doncs, és el 977-83-0028. També tenim un mòbil de contacte, que és més fàcil, que és el 626-384-706. Els horaris, tenim un horari d'hivern que diem que és el que es fa de setembre a juny, que tenim obert els caps de setmana els festius, de 11 a 1 al matí, i el dissabte a la tarda també de 11 a 1, i a més a la tarda 4:45 fem visites. A l'estiu és quan ampliem horari, durant aquesta resta de l'any les visites entre setmanes són totes concertades i fem grups a partir de 10 persones, però llavors a l'estiu sí que obrim cada dia de 11 a 1 i de 5 a 7. El diumenge de 11 a 1 i mitja, dels quarts de 2.
Moltes gràcies, Gemma. Fins un altre dia, ja podré, a veure si podem parlar més sobre els projectes que teniu.
Moltes gràcies
pues,
a vosaltres.
Pues fins aviat.
La banda sonora.
La música ens acompanya com sempre, i és també protagonista al llarg de la nostra història. Estem, doncs, per a la banda sonora de la història. Us deixem amb Pere Audí.
La recerca de minerals ha mobilitzat d'ençà que es descobrí com treballar-los nacions i individus. Al voltant de la seva recerca i explotació s'han teixit, es teixeixen i es teixiran històries de guerra i de guerra. La il·limitada cobdícia humana ha donat peu a tot tipus de corrupcions i peripècies, individuals i col·lectives. S'ha arribat a qualificar de febre algun d'aquests episodis. Potser el més famós històricament parlant fou la febre d'or que es va viure a Califòrnia quan el 1850 algú trobà or als rierols que davallen dels cims de les muntanyes rocalloses. La troballa mobilitzà gent de tota mena a peu, amb rucs, a cavall, com fos, si atensaren amb el somni d'esdevenir ric en una d'aquelles zones d'arenes auríferes. Solament calia un sedàs, ajupir-se sobre l'aigua i creuar els dits tot esperant que en traure el sedàs alguna palleta d'or quedés atrapada. Amb la renyonada dolorida, alguns tornaren més rics que no havien arribat, però la majoria en sortiren amb els ronyons esgotats i les butxaques buides. Però la picaresca no té límit. N'hi hagué que en lloc de furgar el riu es dedicaren a cavar túnels. No per buscar or dins de la terra, no. Eren túnels que travessaven un dels pobles que havien anat sorgint a les faldes de les muntanyes. Túnels construïts sota els edificis que feien de banc, sota les precàries construccions que feien de barberia, de magatzem, de queviures o de salon, que no de bar. Aquest és l'argument que ens proposa la pel·lícula La llegenda de la ciutat sense nom, dirigida per Joshua Logan i interpretada per Clint Eastwood i Lee Marvin, dos buscavides que compartien l'amor de Jan Seberg. Un cop construïts els túnels, solament calia esperar que l'or en pols, en petites pedretes, en minúscules partícules inapreciables de tamany i de valor, s'anessin escolant entre els taulons de fusta que feien de fals terra. Les miserables partícules de riquesa anaven a parar al terra, de veritat, al terra del túnel, i allí, enmig del silenci de la matinada, tot era recollit pels miners de miners, que, sense que ningú se n'adonés, treien profit dels inevitables descuits dels seus veïns. No es feien rics, però la ronyonada feia menys mal. Fins que el poble de miners, minat ell mateix amb més forats que un gruller, s'ensolcí un dia. Amb el poble se n'anà en orris al negoci i Lee Marvin hagué de continuar sent una estrella errant.
Never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is
says goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star, a wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the planes can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
Hem arribat ja al final del nostre programa i del viatge d'avui. Esperem que us hagi interessat i hagueu passat una bona estona. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977 83 11 35 o adreçar-vos al nostre correu electrònic, que és laradio@falset.net. Ens tornarem a trobar en antena amb el nostre programa Temps era temps el proper mes, aquí a Ràdio Falset. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.